Bon dia, com esteu?
Molt bon dia. Avui i el cap de setmana tindrem l'anomenat estiuet de Sant Martí. Sol, núvols alts, fred de nit i bonança a migdia.
Bon dia, com esteu? Són les 8 del matí d'avui, divendres 15 de novembre de 2024. Sant Feliu de Guíxols han vist sortir el sol fa justament 23 minuts i ara mateix estan a una temperatura d'11 graus. Domini del sol i quatre núvols alts que seran decoratius i hi haurà força contrast tèrmic al llarg del dia, amb nits i matinades que seran fredes, com la que hem tingut avui, i els migdies seran suaus, però sense exagerar, perquè ara mateix som al novembre, com dèiem, i el sol no té tanta força. Jo sóc la Maria Alsina i això és el Supermatí, el programa informatiu de Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell, i que també s'emet a Ràdio Bisbal. I ara entrem en matèria, perquè hem de destacar una última hora, perquè aquesta mateixa matinada la palafrugellenca Sílvia Pérez Cruz ha guanyat un Grammy Llatí. Ampliarem tota aquesta informació durant l'informatiu, però a més destacarem que al Baix Empordà hi ha més de 2.000 pisos que es troben buits. Ho analitzarem, aquesta situació de vivenda que tenim a la comarca, però a més hem de destacar que Begú iniciarà les obres de la Font de Baix i també del pàrquing de l'Avinguda 11 de Setembre, i hem de recordar que hi ha un home que continua desaparegut a les costes de Platja Aro i aquest dijous mateix s'ha reactivat la recerca per aire i mar d'aquest home desaparegut. Però a més, avui parlarem amb el tècnic del Museu de la Pesca de Palamós, Raül Mata, sobre el tercer curs de meteorologia marina que s'impulsa a finals de mes en aquest mateix espai. Però a més, parlarem amb la membre de l'organització de l'homenatge que es farà aquest diumenge a l'historiador bisbalenc Jordi Frigola, amb la senyora Roser Carles, sobre aquest homenatge i sobre els actes que es faran per recordar la figura d'aquest historiador de la Bisbal. De seguida ho repassarem tot abans, però hem de saludar els periodistes que ens acompanyen com cada matí. Tenim en Sergi. Bon dia, Sergi.
Hola, bon dia.
També tenim amb nosaltres a la Carla Saló. Bon dia, Carla.
Hola, Maria, bon dia.
I saludem també en Ferran Castelló. Bon dia, Ferran.
Hola, bon dia.
I dit això, comencem amb el repàs dels principals titulars de les notícies al Baix Empordà. I és que hem de començar parlant d'una notícia que ha saltat aquesta mateixa matinada, perquè la palafrugellenca Sílvia Pérez Cruz ha guanyat un Grammy Llatí. Dani, què més en sabem?
Sí, la cantant de Palafrugell ha estat guardonada amb el Grammy Llatí al millor vídeo musical en versió curta per la peça 313, una producció que és una col·laboració amb el cantant René Pérez, conegut artísticament com a Residente, i compta amb la col·laboració amb la participació de l'actriu Penélope Cruz.
I a més, hem de destacar que al Baix Empordà hi ha més de 2.000 pisos buits, així ho indiquen dades de l'Agència Catalana de l'Habitatge i Fons, a les quals ja ha tingut accés Ràdio Capital de l'Empordà. Es reparteixen el pastís dels pisos buits, entitats bancàries, la Sareb, fons d'inversió, empreses privades i també petits i mitjans propietaris. Carla, què més en sabem?
Es consideren habitatges buits tots aquells que estan desocupats de forma permanent durant un període de més de 2 anys sense causa justificada. Tot i això, cada administració fixa diferents criteris per la consideració d'un habitatge buit, fet que dificulta accedir i tenir el número d'habitatges buits en exactitud. Per exemple, per alguns ajuntaments es qualifiquen com habitatges buits aquells on hi hagi un consum d'aigua inferior a 5 litres a metres cúbics durant 2 o 3 anys.
I Begú iniciarà les obres de la Font de Baix i també del pàrquing de l'Avinguda 11 de Setembre.
Les obres de la Font de Baix, que seran executades per l'empresa Robau Terrés, tenen un pressupost de 6,2 milions d'euros i es preveu que s'allarguin durant 21 mesos. Aquesta actuació inclou la construcció d'un nou consultori mèdic, un espai d'atenció a serveis socials i dependències per a la policia local i la protecció civil.
I tal com avançàvem, han reactivat la recerca de l'home desaparegut el passat divendres a Platja Aro.
Els GRAE fan recerca en superfície des de la barca i també amb inversions des de Punta Pinell fins a la zona de Sa Conca. Les dotacions terrestres ressegueixen el sender del Mediterrani des de Sa Conca fins a la platja de Sant Pol i des de Sant Pol fins al port de Sant Feliu de Guíxols. L'helicòpter amb efectius de GRAE sobrevola la línia de costa entre Platja d'Aro i Palamós i Tossa de Mar Blanes.
Parlem de preus perquè han tornat a remuntar les comarques gironines durant el mes d'octubre. En concret, ho han fet un 0,4% respecte al mes de setembre. Un augment que ve marcat per la crescuda del preu de la roba i també del calçat, que s'ha incrementat un 10,9% en relació fa un mes. En canvi, la resta de valors que es tenen en compte per calcular l'índex de preus del consum varien de forma moderada. Per exemple, els aliments creixen un 0,9%. Analitzarem aquesta pujada de preus, però a més hem de parlar de la gamba de Palamós, perquè els pescadors de la comarca podran evitar aquesta escassetat, l'escassetat d'aquest producte durant aquest Nadal que havia perillat. Ho ha explicat en una entrevista a Tarda Capital el patró major de la confraria de Palamós, Miquel Mir, després de l'alerta que van enviar fa unes setmanes aquests mateixos pescadors. Veurem quina ha estat la solució a aquesta problemàtica. I la segona matinal digital, Josep Pla impulsa la catalogació de l'epistolari de l'escriptor Ferran.
La Fundació Josep Pla organitza una sessió que busca apropar la importància dels arxius i dels centres patrimonials a la ciutadania en general, especialment a persones que no estan familiaritzades amb aquestes tasques. Se celebrarà dissabte al matí entre les 10 i les 2 a la biblioteca de la Fundació Josep Pla, cosa que permetrà als participants conèixer de primera mà els materials del centre de documentació.
I obrim la prèvia esportiva del cap de setmana parlant del Bisbal Bàsquet, Sergi.
Els bisbalencs van aconseguir un gran triomf la setmana passada davant del Sant Antoni d'Eivissa i ja són segons a la classificació. Aquesta setmana visiten el Gandia.
I en futbol, la Lliga Elite, el Palamós, visitarà el camp de la Rapitenca.
Els palamosins, que la setmana passada van guanyar a domicili al Lloret, ja sumen 10 punts amb un partit pendent i voldran treure algun rèdit de la visita a la Ràpita.
I pel que fa a segona catalana, repassem quins partits jugaran els equips baix-empordanesos.
Els torrellencs van perdre clarament per 4-0 al camp d'Alcaldes de Montbui i intentaran tornar a la bona dinàmica que estaven mantenint fins ara. Aquesta setmana rebran el Juventus Lloret.
Parlàvem de Primera Catalana, on el Torroella volia esmenar la derrota de la setmana passada, però ara sí, parlem de Segona Catalana i repassem quins seran els partits que juguen aquest cap de setmana.
El Palafrugell i el Begú protagonitzaran un derbi a priori igualat i el Calonge rebrà a l'Unió Esportiva Quart, mentre que el Sauleda visitarà el camp de l'Abadesset.
I en hoquei patins, un Palafrugell que va caure a la pista del Ribes Madrileny rep a casa el Club Patí Congrés.
Els palafrugellencs han baixat fins a la cinquena plaça de l'hoquei Lliga Plata i voldran refer-se jugant a la seva pista davant del conjunt de la Sagrera.
I anem a repassar els partits que juguen els equips gironins, perquè el Girona Futbol Club aquesta setmana no disputa cap partit de Lliga perquè té descans pels partits que hi ha amb les seleccions, però el Bàsquet Girona, que per fi va aconseguir guanyar un partit i frenar la mala ratxa, visita el Gran Canària. Sergi.
Victòria balsàmica la setmana passada a Fontejau. Els gironins van derrotar el Bilbao Bàsquet i d'aquesta manera van obtenir el segon triomf de la temporada.
I pel que fa a l'Uni Girona, després que se suspengués el partit contra el Jairis per precaució davant els efectes de la Dana, rebrà el diumenge el Gran Canària. Què més en sabem?
I voldran seguir amb l'excel·lent ratxa de resultats que portaven fins a l'aturada per partits FIBA de la setmana passada i defensar el seu liderat.
I com sempre, més enllà del Baix Empordà passen coses, perquè la Generalitat Valenciana no va fer la reunió anual per coordinar emergències en protecció civil al setembre. I això ho explicarà esperem avui Carlos Mazón en les explicacions que ha de donar avui divendres sobre què va fer també durant tota la jornada de la tragèdia el passat 29 d'octubre. Mazón vol destituir dues conselleres i assumirà alguns errors, però no està previst que dimiteixi. Per tant, veurem com evoluciona aquesta compareixença que ha de fer el president de la Generalitat Valenciana i veurem quins canvis hi acaba havent en el govern. Però, a més, hem de destacar que el president electe dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat algun dels noms del seu nou govern, al marge d'Elon Musk, que ha encarregat de retallar l'administració federal al capdavant del nou Departament d'Eficiència Governamental. El cas pot ser més flagrant de nomenament és el del seu nou secretari de Defensa, Pete Hegseth. És un presentador del programa matinal de Fox News, veterà de guerra, però que mai ha tingut cap responsabilitat al Pentàgon i que ara haurà de dirigir un departament amb 1 milió d'empleats, armes nuclears, bases i aliats arreu del món. Per tant, veurem com evoluciona aquesta gestió. I hem de destacar que un home de 76 anys ha estat condemnat a mig any de presó per masturbar-se davant de menors en un parc infantil de Figueres. L'acusat s'enfrontava a 4 anys de presó, però un acord entre les parts ha permès rebaixar-li considerablement la pena. I encetem la plana esportiva perquè durant el partit de la Nations League entre França i Israel es van produir moments de tensió a les grades per una baralla entre aficionats dels dos equips, però tampoc hi va haver tants accidents com el darrer enfrontament que va tenir Israel a Amsterdam, on sí que hi va haver greus conseqüències. Tot i això, l'Estat de France ha registrat la pitjor entrada de la història en un partit de l'equip francès. El que sí ha tingut és un gran dispositiu policial per evitar que la nit acabés amb incidents greus. I ara anem a fer un repàs a la previsió meteorològica. Doncs sí, anem a repassar la meteorologia amb l'Isaac Vilà. Bon dia, Isaac.
Què tal, com anem? Molt bon dia.
Déu-n'hi-do, quins últims 15 dies amb moviment meteorològic a tota Catalunya. Ara arriben uns dies de calma.
Això sembla. Els refranys i dites ho avancen sempre i sempre tenen un part de raó. Com diu la dita, abans de Sant Martí, pa i vi, i després de l'estiuet, fam i fred. Fent referència que després d'aquest període de bonança meteorològica que tenim abans o després del dia 11 de novembre, que és Sant Martí, sempre acaba arribant una mica més de fred. Per tant, aquest divendres i el cap de setmana tindrem l'estiuet de Sant Martí amb domini del sol i 4 núvols alts decoratius, i sobretot força contrast tèrmic. Nits i matinades fredes i migdies suaus, però sense exagerar. El sol s'hi estarà bé, però no és el mateix sol que els mesos anteriors, per tant, el sol de novembre no té tanta força. La mar, la situació anirà abonançant. Dissabte podríem tenir una mica de vent de garbí i la resta de dies, vents terrals fluixos i força calma. Tal i com diu la dita, després de l'estiuet sembla que el fred voldrà arribar.
Doncs veurem si finalment arriba aquest fred i ens acompanya pel que queda d'any, perquè la veritat que hi ha hagut algunes temperatures aquest mes de novembre que més que tardor eren una mica estiuenques, però ja està bé que arribi el fred després d'aquesta tranquil·litat meteorològica que ens espera al llarg d'aquests dies. Moltíssimes gràcies, Isaac Vilà, pel repàs a la previsió meteorològica. I nosaltres, abans de seguir amb el repàs informatiu aquí a Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i també en emissió a Ràdio Bisbal, hem d'escoltar el comentari que ens porta avui Montse Faura.
Sabíeu que les oques viatgen en grups familiars i recorren llargues distàncies com de Suècia a l'Empordà? La seva vida social és fascinant. Una oca solitària en situació d'estrès mostra un ritme cardíac més alt que un en parella. I el ritme d'una oca recentment vídua pot disminuir durant gairebé un any. Però en el món de les vocalitzacions no són precisament unes grans oradores. Mentre que la losa becuda canta melodies elaborades i els corbs poden imitar expressions com mai més, les oques es limiten a un son assalt característic. Però què pot expressar el seu bram? Hi ha científics que estudien les vocalitzacions de les aus, sovint classificades com a cançons o crides, tot i que aquesta distinció pot resultar ambigua degut a la seva siringe, una estructura única que funciona com dues laringes i que fa que les aus produeixin sons polifònics que ni tan sols percebem. Però no es tracta només de comunicar-se. Estan immerses en els seus propis mons, plenes, també, de preocupacions i interessos. amb l'amic Jordi Sargatal, zoòleg i expert en aus, qui va jugar un paper decisiu en la creació del Parc Natural dels Aiguamolls a l'Empordà i és coautor d'una de les enciclopèdies més rellevants sobre 5.000 espècies d'aus al món, compartim una curiositat per l'oratòria d'aquests animals i les seves formes de diàleg, que continuen sent en gran part desconegudes i ens deixen més preguntes que respostes. L'Empordà, però, és l'auditori ideal per escoltar aquest univers sonor. Es diu que el llenguatge és el que ens defineix com a humans, però humans i ocells compartim una habilitat poc comuna. Som aprenents de veu, capaços de crear sons nous i de modificar-los al llarg de la vida. Així com el català actual ha evolucionat des de l'època de Ramon Llull, els cants d'algunes espècies d'aus també canvien amb cada generació. Aquesta capacitat d'adaptació no és gaire freqüent en els animals, tot i que espècies com rampenats, balenes, dofins i elefants també la tenen. Potser els ocells, com nosaltres, conserven una mena de memòria col·lectiva, una història oral que s'expressa en els seus cants canviants.
Doncs moltíssimes gràcies per aquesta reflexió i també gràcies pel comentari d'avui, Montse Faura. Els propers 26, 27, 28 i 29 de novembre, Palamós es prepara per celebrar el tercer curs de meteorologia marina, una jornada que servirà per reflexionar sobre la climatologia i la meteorologia marina. I per parlar-nos de les jornades i les veus que hi podrem trobar en aquest curs, ens visita el tècnic del Museu de la Pesca, Raül Mata. Bon dia.
Hola, bon dia a tothom.
Primer de tot, m'agradaria preguntar-li quins seran els ponents, no, que podrem trobar en aquestes terceres jornades sobre meteorologia?
Vinga, sí, i tant. Mira, els ponents, i si em permets dir-ho, són, hem trobat quatre cracs una mica diferents.
I, jo me'ls he estat mirant, eh? Vull dir, he estat mirant el contingut de les xerrades i els noms estan molt bé.
Bueno, són gent que venen de mons una mica diferents i cadascú amb la seva especialitat. Des de la científica, la Marta Masdeu, oceanògrafa especialitzada en meteorologia, fins un instrumentalista, això vol dir en Joan Puig de Fàbrica, que és un científic que es dedica a crear aparells per fer mesures a sota aigua, no? amb pressió, amb temperatures, tot plegat. Tenim la Mar Pla treballa a l'Agència Catalana de Meteorologia, seria la part més institucional i la més oficial, i llavors tenim per mi un referent, que és en Josep Pasqual de l'Estartit, que crec que no cal que el presentem gaire, no?
Però crec que el coneixem.
És una figura clau en aquest país pel que fa a l'observació de la meteorologia. Són gent que venen de camps diferents, de mons diferents, de disciplines diferents, però que hem pensat que la suma de tots plegats ens dona, bueno, una visió molt, molt àmplia i molt completa de la meteorologia marina, tant a nivell oceànic com a casa nostra.
Perquè, és clar, vull dir, estem parlant, no, d'aquesta varietat, i entenc que això serveix per conformar aquesta idea, no, més general sobre com està evolucionant aquesta meteorologia marina, tenint en compte, no, les diverses visions des del punt de la ciència ciutadana o la instrumentalització que cal per tenir en compte, no, aquests canvis en la meteorologia marina. És clar, no ho sé, com es pot combinar tot això, no?, per tenir les diferents visions.
Bueno, ens aprofitem d'això, no?, de l'experiència i del dia a dia d'aquests quatre professionals. Llavors, com que són àmbits diferents, estan aplicant les tecnologies més punteres i sobretot estem aplicant els coneixements que van sorgint sobre això que en diem meteorologia, meteorologia marítima i, finalment, meteorologia global, que ens està afectant pràcticament el dia a dia, com hem vist fa la setmana passada, no?
Exacte.
La vida de tots plegats, la climatologia està canviant molt ràpid, amb unes conseqüències tremendes que anem veient, i llavors crec que és un tema que està evolucionant molt. Llavors totes aquestes disciplines ens ajuden a acostar-nos i entendre aquests fenòmens, no?
Perquè entenc que la climatologia marina té algun impacte, no?, també en aquest canvi climàtic que estem vivint, és a dir, entenc que el canvi climàtic acaba influenciant també en part els canvis que es produeixen en el medi marí.
Sí, no, evidentment, no farem un spoiler del curs, però
no, exacte.
Els oceans, els mars, tot l'aigua del planeta serveix per equilibrar temperatures, no? Tant per escalfar com per refredar. Llavors, si s'altera aquesta temperatura mitjana de mars i oceans, vol dir que s'altera la temperatura mitjana de tot el planeta i les reaccions que això pot tindre, no? I el cas més flagrant que hem vist és la Dana d'aquests darrers dies a València, no? que finalment és la temperatura del mar està pujant i això està provocant en terra unes reaccions brutals.
Perquè, clar, parlàvem de la Dana de València, és la coneguda gota freda, no?, que en dèiem abans. Esclar, entenc, no?, que el mar té un impacte a l'hora d'acumular aquesta aigua perquè acabi impactant directament a la zona de la costa, com per exemple aquí a València, però a Catalunya també ens ha passat aquesta Dana aquests darrers dies que ens ha deixat, sí que és cert, més inundacions cap a la zona sud del país, però és cert que aquí a la comarca també, a la mínima que plogui molt seguit, tenim problemes, no?
Sí, ara no entrarem, perquè
exacte.
Hi ha altres temes, com és l'orografia, la construcció descontrolada, que hem anat fent doblegats, però sí que és cert, i molt fàcil és que si la temperatura de l'aigua a mar és més elevada, l'evaporació de l'aigua és molt més elevada, a l'atmosfera hi ha molta més humitat, que un cop es condensa perquè es troba una massa d'aire fred i llavors es precipita i fot aquesta quantitat de litres per metre quadrat en molt poc temps. I això, inundacions n'ha hagut sempre, però ara justament els meteoròlegs i els observadors del temps han estat dient que cada vegada els episodis són de molta més pluja, menys pluja, però molt més concentrada.
Perquè estem...
I això és efecte directe d'aquest augment de temperatura de l'aigua del mar.
Perquè els darrers dies, aquí a Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell, hem estat parlant, no?, d'aquests temes d'inundacions, de problemàtiques, no?, amb aquests canvis en el clima. Estàvem parlant de períodes més extensos de sequera i també d'aquestes pluges, no?, més locals, més puntuals, però molt més intenses. No ho sé si des del Museu de la Pesca, si des de els diferents meteoròlegs, no?, que podrem trobar en aquestes conferències, hi ha aquesta sensació de que aquest canvi cada cop és més present, no?, aquest canvi en la meteorologia i els efectes que té sobre la biodiversitat marina.
Bueno, aquesta, permeteu-me dir-vos que aquesta és la tercera edició, ja en portem dos, així que m'ha sigut una mica el temari, i sí, tots aquests especialistes ens van posant casos, i trobem que l'augment de la temperatura de l'aigua, bueno, està canviant climes a nivell planetari, perquè al fons els mars estan interconnectats i les corrents que acaben sortint de l'Atlàntic Nord ens acabaran passant per tot el continent, provocant diferents canvis. I té a veure amb les gotes fredes, però té a veure amb els monsons i amb els ciclons i amb tot plegat. Però també ho notem amb, doncs, com està pujant el nivell del mar en determinades platges. Estem veient com espècies marines estan desapareixent i en estan arribant de noves. És un canvi a nivell global.
Perquè, clar, estem veient aquest canvi, però hi hauria una possible solució? És a dir, com a meteoròlegs, hi ha una possible solució davant de tots aquests canvis que estem patint?
Ostres, aquí me fos en un conflicte tremendo, Això és un tema molt social, no? Mm-hmm. De fet, hi ha moltes, estan fent-hi moltes reunions, no? A nivell d'Azerbaijan estan... Hi ha una cimera mundial, no? Són els famosos pactes de París i el grau i mig de... És un tema de política global i mundial. És molt complicat com reduïm les emissions, no? Tot té a veure, ens hi hem de posar tots plegats a nivell individual, cadascú, però també a nivell polític, col·lectiu i a nivell mundial. La solució és molt complicada, però la solució és que no hem de deixar d'emitir tant de CO2 a l'atmosfera. Però això no sé com s'ha de fer, eh?
Ja, és complicat. Però retornem al curs, perquè crec que com a mínim hi han de ser-hi 10 persones inscrites, no sé si hi ha un màxim, i les persones que s'hi vulguin inscriure, com ho poden fer?
Mira, encara tenim alguna plaça disponible, no masses, però si hi ha alguna que era, llavors és anar a la pàgina web del Museu de la Pesca, museudelapesca.org, i allà trobareu curs de meteorologia i com heu de fer la inscripció.
I ja per acabar, perquè m'agradaria preguntar-vos també com s'estructura, no, la ponència d'aquestes quatre veus que tenim al Museu de la Pesca durant aquests dies de finals de novembre.
Sí, molt senzill. Mireu, són quatre dies de classe que combinem teòrica i pràctica. Llavors ho fem de 6 de la tarda a 9 del vespre, cada dia, és una setmana una mica intensa, i ja parlem tant de teòrica com de pràctica. Fins i tot, si fa bon temps, acabarem baixant al moll amb aparells per mesurar salinitats, temperatures de l'aigua, i farem proves i així com interpretar plànols de meteorologia. És una mica la combinació d'ambdues coses.
Per tant, hi ha aquesta combinació, no, teòrica-pràctica, que crec que és molt interessant en aquest curs, perquè no només és estar a l'aula i escoltar aquestes ponències, sinó que també serà experimentar-ho.
Bueno, i si no, és enfrontar-se a un mapa d'aquests d'isòbares i tot plegat, aquests que veiem a la tele, no? I a partir d'aquí que tothom pugui interpretar què pot passar demà. És xulo, eh? És molt difícil, també us ho dic, però és molt xulo.
Per tant,
és un repte.
Per tots aquells inquiets del món meteorològic, aquells que tinguin interès en saber una mica més els canvis que ens estan afectant, doncs hi ha aquestes terceres jornades de meteorologia aquí al Museu de la Pesca que són prou interessants i encara queda alguna plaça.
Sí, i a més, bueno, si me permets dir que a més estem supercontents de comptar amb aquests quatre ponents, perquè són gent molt referents en el seu camp, no? I tindre'ls durant aquesta setmana a Palamós tots quatre, doncs, bueno, nosaltres ens fa contents.
Doncs recordem, encara queden inscripcions, hi ha la possibilitat d'inscriure's a través de la pàgina web del Museu de la Pesca i també donar-li les gràcies a Raül Mata per aquests minuts aquí a Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i també en emissió a Ràdio Bisbal per explicar-nos una mica més què veurem en aquestes jornades i, en definitiva, també per veure una mica com està el clima aquí, tant a Catalunya com arreu del món. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé.
Fins ara. Adéu.
I quan falten poc més de 2 minuts per 9:15, comencem amb el repàs informatiu. I és que hem de començar amb una notícia amb la que ens hem despertat aquest matí, i és que la cantant de Palafrugell, Sílvia Pérez Cruz, ha estat guardonada amb el Grammy Llatí al millor vídeo musical en versió curta per la peça 313. Dani.
La producció és una col·laboració amb el cantant René Pérez Juglar, conegut artísticament com a Residente, i compta amb la participació de l'actriu Sílvia Pérez Cruz. Durant la gala de premis que s'ha fet aquesta matinada a Miami, Sílvia Pérez Cruz ha expressat la seva satisfacció per poder formar part del projecte. Deia això a l'escenari amb el popular gramòfon daurat, el Premi dels Grammys, a aquesta gala que s'ha celebrat a Miami.
Dar, felicitar a esta familia tan hermosa, me hace muy feliz formar parte de este viaje. Felicitar a René, a Residente, por esa dirección tan hermosa donde hace un homenaje a todas las artes, la arquitectura, la poesía, la danza, la música, la fotografía. También habla del fin del tiempo, de que todo se acaba y nos hace estar presentes. Y también dar las gracias por dejarme, aparte de cantar, salir en este vídeo junto a estos dos grandes, Penélope Cruz y René Pérez. Aquí Silvia Pérez Cruz.
El videoclip 313 vol ser un homenatge al temps amb un marcat component artístic. La peça incorpora un grup de ballarins de la companyia 180, cosa que enriqueix l'obra amb una coreografia visualment potent que compta amb la interpretació vocal de Pérez Cruz i la participació de Residente.
Doncs felicitats des d'aquí, des de Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell, felicitats a Sílvia Pérez Cruz per aquest Grammy Llatí. I nosaltres hem de parlar d'habitatge perquè al Baix Empordà hi ha més de 2.000 pisos buits, així ho indiquen dades de l'Agència Catalana de l'Habitatge i fons a les quals ha tingut accés Ràdio Capital de l'Empordà. Es reparteixen el pastís dels pisos buits, entitats bancàries, la Sareb, fons d'inversió, empreses privades i petits i mitjans propietaris. Es consideren habitatges buits tots aquells que estan desocupats de forma permanent durant un període de més de 2 anys sense causa justificada. Tot i això, cada administració fixa diferents criteris per la consideració d'un habitatge buit, fet que dificulta accedir i tenir el número d'habitatges buits en exactitud. Per exemple, per alguns ajuntaments es qualifiquen com a habitatges buits aquells on hi hagi un consum d'aigua inferior a 5 metres cúbics durant 2 o 3 anys. El reportatge de Carla Salopujol.
A 2024, a la comarca hi ha un total aproximat de 2.634 pisos buits. Destaca el cas de Palafrugell amb 1.193 habitatges buits, la Bisbal d'Empordà amb 661 vivendes buides o Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró amb 350 pisos buits. Al municipi de la Vall d'Aro, dels 350 habitatges buits, només 40 pertanyen a bancs i a la Sareb. La resta, majoritàriament, són propietat de petits i mitjans propietaris. Si mirem dades de l'any 2019, a Santa Cristina d'Aro hi havia 23 pisos buits. En dades actuals, en aquest municipi del sud de la comarca, actualment hi ha 21 pisos buits només en mans de bancs, sense comptabilitzar els que estan en mans de particulars o grans empreses. Al Baix Empordà, els propietaris de la majoria de pisos buits són entitats bancàries, la Sareb, fons d'inversió, empreses privades i petits i mitjans propietaris. Segons el Registre d'Habitatges Buits i d'Habitatges Ocupats sense títol habilitant de la Generalitat, més de 600 pisos del Baix Empordà buits són de grans tenidors bancaris i gestors, entre ells la Sareb, el BBVA, la Caixa o el Banco Santander i les seves societats filials. També hi ha pisos que són de petits i mitjans propietaris, però en aquests casos no figuren en el Registre de la Generalitat. Dels 662 pisos en mans de bancs i entitats gestores del Baix Empordà, CaixaBank en té el 33,53%, la Sareb el 25,53%, el BBVA el 10,42%, el Fons Voltor Blackstone el 10,42%, el Banco Santander el 6,04%, el Banc de Sabadell el 4,83%, els Fons Voltors Cerberus i Lone Star el 3,17%, el Banc Francès Caixa Regional de Crédito Agrícola l'1,81% i altres l'1,6%. D'aquests 662 pisos en mans de grans tenidors, un 33,99% estan buits en condicions d'habitabilitat, l'11,33% estan buits pendents de rehabilitar, l'1,66% estan ocupats sense títol habilitat però amb consentiment, el 10,57% estan ocupats sense títol habilitat però sense consentiment, mentre que del 42,45% restant no se'n té informació. Podeu ampliar el reportatge a radiocapital.cat.
I canviem de tema perquè aquest 25 de novembre començaran les obres de construcció dels nous equipaments públics a la zona de la Font de Baix i la renovació de l'aparcament de l'Avinguda 11 de Setembre, Begú. El projecte s'emmarca dins el pla de reordenació urbanística que està impulsant l'Ajuntament per millorar serveis i també per modernitzar espais clau del municipi.
Les obres de la Font de Baix, que seran executades per l'empresa Robau Terrés, tenen un pressupost de 6,2 milions d'euros i es preveu que s'allarguin durant 21 mesos. Aquesta actuació inclou la construcció d'un nou consultori mèdic, un espai d'atenció a serveis socials i dependències per la policia local i la protecció civil. També s'habilitarà un aparcament públic de rotació per als residents, així com nous espais exteriors pensats per fer la zona més accessible i agradable per als vianants. El projecte de la Font de Baix es va aprovar inicialment l'any 2020, però tingut un camí ple de dificultats. Després d'una licitació inicial que va quedar deserta, l'Ajuntament va haver de reformular el projecte per optimitzar-ne els costos i agilitzar els processos. El juny de 2024 es va adjudicar l'obra Robau Terrés, però el procés va quedar suspès temporalment a causa d'un recurs presentat per l'empresa Cosplan Obras y Servicios Lantín. Ara, amb la resolució del Tribunal Català de Contractes Públics, les obres es poden reemprendre. Paral·lelament, s'iniciaran les obres de millora de l'aparcament de l'Avinguda 11 de Setembre, que compta amb 5 plantes, inclosa la coberta situada a la plaça dels Indians. Aquestes obres adjudicades a Constraula per un valor de 675.000 euros se centraran en la impermeabilització de la coberta i la modernització de les instal·lacions. L'actuació es farà progressivament, planta per planta, per minimitzar l'impacte sobre els usuaris. Les actuacions suposen una inversió total de gairebé 7 milions d'euros i són considerades essencials per la modernització de Begur. L'objectiu principal és reformar els serveis municipals i millorar la qualitat de vida dels residents, tot adaptant les infraestructures a les necessitats actuals. Durant el període d'obres es preveuen diverses afectacions, com ara la inhabilitació temporal de l'aparcament de la Font de Baix. L'Ajuntament demana comprensió i col·laboració a la ciutadania per minimitzar l'impacte.
I els bombers van reactivar ahir al matí la recerca de la persona desapareguda a Platja Aro el passat divendres. Aquest dimecres es va haver de suspendre la cerca a causa del mal estat de la mar. Pel dispositiu d'aquest dijous es van activar els efectius del grup de recerca d'actuacions especials amb barca, helicòpter i també amb dotacions terrestres.
Els GRAE fan recerca en superfície des de la barca i també amb inversions des de Punta Pinell fins a la zona de Sa Conca. Les dotacions terrestres ressegueixen el sender al Mediterrani des de Sa Conca fins a la platja de Sant Pol i des de Sant Pol fins al port de Sant Feliu de Guíxols. L'helicòpter amb efectius als GRAE sobrevola la línia de costa entre Platja d'Aro i Palamós i Tossa de Mar Blanes. L'home d'entre uns 35 i 40 anys va desaparèixer el passat divendres. Hauria entrat a l'aigua a la platja Gran per rescatar el seu gos i tenia dificultats per sortir-ne. L'home es trobava a prop de la desembocadura del riu Daura i quan van arribar efectius als bombers només van poder rescatar el gos, que es trobava en bon estat.
I canviem de tema perquè hem de parlar de preus, perquè els preus han tornat a remuntar a les comarques gironines durant aquest mes d'octubre. En concret, ho han fet un 0,4% respecte al mes de setembre, un augment que ve marcat per la crescuda del preu de la roba i calçat i que s'ha incrementat un 10,9% en relació amb fa un mes. En canvi, la resta de valors que es tenen en compte per calcular l'índex de preus del consum varien de forma moderada. Per exemple, els aliments creixen un 0,9% i també ho fa l'habitatge i l'energia, que s'incrementa un 0,8 en relació al mes passat. Després que l'IPC interanual marqués el setembre al nivell més baix des del mes de març de 2021, aquest mes d'octubre es torna a situar al voltant del 2% a les comarques gironines. En concret, els preus són un 1,9% més cars que ara fa un any. La roba, com dèiem, i el calçat lideren aquest increment de preus a les comarques gironines aquest mes d'octubre. Es tracta de l'augment més substancial i que ha fet que aquest mes els preus siguin un 0,4% més cars que el setembre. El vestit també puja, en aquest cas, un 12,5% en relació a fa un mes, i el calçat ho fa un 5,4%. Això cal sumar l'increment més moderat, això sí, del preu de la llum i el gas i els carburants, que s'encareixen un 1,4%. Els preus dels aliments també creixen respecte al setembre, però ho fan de manera continguda a les comarques gironines. Omplir la nevera val un 0,9% més que el mes de setembre i les begudes no alcohòliques un 1,3%. Les que sí porten alcohol també han augmentat un 0,7% més al mes de setembre. A l'altra banda se situen els valors relacionats amb el turisme. La finalització de la temporada ha fet que caiguessin els preus dels paquets turístics un 3,5% i els serveis d'allotjament un 12%. Segons ha assenyalat l'Institut Nacional d'Estadística, els preus tornen a rondar així el 2% d'increment respecte a l'octubre del 2023. En total, la vida s'ha encarit un 1,9% respecte a l'any passat. Cal tenir en compte que la variació dels preus en el que va d'any se situa també al 2%. Doncs veurem també com acaben evolucionant aquests preus. Però hem de canviar de tema perquè els pescadors de la comarca podran evitar l'escassetat de la gamba vermella fresca aquest Nadal. Ho ha explicat en una entrevista a Tarda Capital el patró major de la confraria de Palamós, Miquel Mir, després de l'alerta que van enviar fa unes setmanes aquests mateixos pescadors. I és que temien que s'hauria d'aturar l'activitat perquè estaven superant el límit de tones que es poden pescar al litoral mediterrani. Només quedaven 44 tones de gamba vermella per pescar. tot plegat perquè Europa marca un topall per pescar gamba vermella i quan s'hi arriba, l'Estat obliga les embarcacions a aturar la pesca. Miquel Mir explicava, però, que l'Estat espanyol ha negociat amb França perquè els cedeixin 56 tones de captura i admet que amb aquesta xifra hi arribaran justet.
Doncs probablement les coses han canviat una mica. Quedaven 44 tones per pescar en tot el Mediterrani espanyol, però amb l'alerta que es va donar, l'Estat espanyol va negociar amb l'Estat francès i a França, com que anaven sobrats, els hi van cedir 56 tones.
Parlaves del cas de França?
A França anaven sobrats i han cedit 56 tones de captures de l'Estat espanyol. I amb això arribarem justet.
Miquel Mir reconeix que va ser el crit d'alerta que van fer des del sector pesquer el que va alertar les autoritats al màxim de captura de la gamba. Es troben unes 800 tones i fa una setmana s'estava a punt d'arribar a aquest límit. Miquel Mir explicava que aquesta limitació és el del total del litoral mediterrani espanyol i explicava que no està dividit per ports. El patró major assenyala que aquesta manca de diferenciació és injusta per aquells ports com el de Palamós, que impulsa mesures de sostenibilitat per mirar de ser més respectuosos amb la pesca i també amb el medi ambient. A Palamós hi ha una limitació horària per pescar, les xarxes a més tenen unes característiques especials per mirar de fer captures amb una mida més grossa, entre d'altres mesures. Explicava que hi ha certs ports que totes aquestes mesures no les compleixen, per això creu que caldria fer un repartiment del límit de pesca més equitatiu. I canviem de tema perquè la Fundació Josep Pla organitza la segona matinal digital Josep Pla, una sessió que busca apropar la importància dels arxius i dels centres patrimonials a la ciutadania en general, especialment a les persones que no estan familiaritzades amb aquest tipus de tasques. La jornada se celebrarà dissabte al matí entre les 10 i les 2 a la biblioteca de la Fundació Josep Pla, cosa que permetrà als participants conèixer de primera mà els materials del Centre de Documentació Ferran.
La iniciativa compta amb el suport de la Universitat de Girona, la Càtedra Josep Pla i la Biblioteca de la Universitat. L'objectiu és catalogar l'epistolari de l'escriptor empordanès, una tasca ingent, segons el director de la Fundació Josep Pla, Francesc Montero, que destaca que l'epistolari de Pla compta amb 35.000 cartes de més de 6.000 corresponsals diferents.
A la Fundació Josep Pla, al nostre centre de documentació, tenim 35.000 cartes i hem iniciat amb la Càtedra Josep Pla i la Biblioteca de la Universitat de Girona des de fa un parell d'anys un projecte de catalogació de tot l'epistolari per cadascuna de les unitats documentals. Això és una feina ingent i el que volem és mostrar una mica al públic no expert tota la feinada que hi ha al darrere d'aquesta catalogació i la importància que té de posar-la a l'abast del públic.
Montero subratlla que aquest projecte permet acostar al públic la tasca d'arxivar i catalogar per un dia i fer entendre la magnitud d'aquesta feina amb la intenció de crear un repositori digital que faci accessible aquesta informació a tothom.
És un projecte de llarga durada i d'envergadura que aquest dia fem una sessió perquè tothom pugui acostar-se una mica a tenir un tastet del que implica la catalogació d'un epistolari que es força està format per més de 35.000 cartes de 6.000 corresponsals diferents.
La jornada s'inscriu dins d'un projecte que busca publicar tota la correspondència de Pla en una plataforma digital amb accés obert. Afegeix un nou capítol al repositori digital, josepladigital.cat, on l'any passat es va digitalitzar la producció periodística de l'escriptor.
L'any passat es va fer la primera edició d'aquesta matinal digital Josep Pla, que vam dedicar a la producció periodística de Pla, col·laborant la catalogació dels seus articles a la premsa, i que després aquesta feina s'ha vist reflectida en un repositori digital que es diu Josep Pla Digital, que recull tota la producció periodística de l'escriptor, i enguany ens volem centrar en una altra faceta, que és en la correspondència, en l'epistolari de Josep Pla.
Aquesta activitat pretén mostrar al públic no expert la importància de la conservació, catalogació i divulgació d'aquest patrimoni, permetent que tothom pugui posar el seu granet de sorra en aquesta tasca.
Montero insisteix que no cal tenir coneixements avançats.
No cal ser expert en l'obra de Pla, no cal estar bregat tampoc en tasques d'arxiu, sinó que tothom és molt benvingut i ens adaptarem als coneixements i al bagatge de cadascú perquè pugui col·laborar i aportar la seva feina en aquest projecte. Estarem molt agraïts de poder comptar amb la participació de tothom.
Els voluntaris descriuran documents, etiquetaran informació i revisaran dades. L'ambient serà distès i permetrà la trobada de lectors de l'autor, a més de reforçar els vincles amb la comunitat de Palafrugell. Els participants podran rebre un certificat de col·laboració i, per participar, s'ha de fer inscripció prèvia al correu info@fundaciojosepla.cat.
Va ser el passat 31 de desembre quan va morir Jordi Frigola, historiador bisbalenc, amb 89 anys. I per homenatjar la seva figura i la seva feina, des del grup d'amics Jordi Frigola i també des de l'Ajuntament de la Bisbal, amb col·laboració d'Òmnium Cultural Baix Empordà i les joventuts musicals del municipi, s'ha organitzat un homenatge per aquest proper diumenge 17 de novembre. I per parlar-nos d'aquest acte i també de la figura de Jordi Frigola, ens visita una de les membres de l'organització, Roser Carles, bon dia.
Hola, bon dia.
Primer de tot, moltes gràcies per ser aquí a Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i també en emissió a Ràdio Bisbal, però m'agradaria preguntar-li per què han decidit, no, gairebé un any després, organitzar aquest acte, no, de commemoració, d'homenatge a una figura com Jordi Frigola.
Bé, Jordi va ser una persona molt compromesa amb la seva ciutat. Llavors tota la gent que el van conèixer o que vam tenir el goig de treballar amb ell pensàvem que la Bisbal li havia de retre un homenatge com a persona bisbalenca, enamorada de la seva ciutat i sobretot compromesa amb la seva ciutat.
Perquè recordem-ho, Jordi Frigola va ser un dels grans historiadors que ha tingut el municipi, però per què va destacar més, no, Jordi Frigola al llarg de la seva vida, de la seva trajectòria professional?
No només com a historiador rigorós, sinó també com a persona implicada en un munt de projectes de la Bisbal, en l'agrupament Escolta, en el Foment Catòlic, en el Patronat del Castell, en la revista El Drac, en col·laboracions amb amb els llibrets de la Festa Major, de la Marxa de l'Arbós, però sobretot perquè era una persona crítica, sense pèls a la llengua. Quan una cosa no li anava bé, ho deia públicament. Era una persona curiosa. De fet, una de les coses que recordo que es va sentir més en el seu enterrament és l'última vegada que hi vaig parlar, perquè si tu te'l trobaves pel carrer segur que te'l trobaves parlant amb algú o et venia a buscar per parlar.
Per tant, molt conversador i molt crític, no?
Molt curiós, molt, allò, amb ganes de saber, no? Com, bueno, com fusta d'historiador, però també de cronista.
Perquè recordem-ho, també va escriure una gran quantitat de text, no? També explicàvem totes aquestes publicacions on va treballar, per tant, una llarga trajectòria de textos. Esclar, comencem aquest acte a 12:15 el diumenge 17 de novembre al número 4 del carrer Germán Sitjà. Per què comencem aquí els actes d'homenatge i quins són les commemoracions que podrem anar veient al llarg del dia?
Comencem a 12:15 amb una descoberta, amb una placa a la seva casa familiar on va viure, i on volem deixar constància de que ja hi va viure un historiador, com diguem nosaltres, un historiador local, compromès amb la seva ciutat i també molt compromès amb el seu país. Catalunya era la seva segona gran estimada, per dir-ho d'alguna manera, i aquí també fins al final van anar les manifestacions de l'11 de setembre. En aquest cas també volem destacar aquesta seva faceta. Per un acte en el qual es descobrirà una placa, evidentment, de la ceràmica, no feta per en Jaume Rodolà, no podia ser d'una altra manera, i acompanyat de música, que era una de les coses que més li agradaven, també. Per això, aquest acte d'homenatge, a la tarda, l'hem volgut fer en el marc d'un dels concerts que habitualment fa Joventuts Musicals a la Bisbal, i si vols t'explico una mica com
sí,
serà aquest acte de la tarda.
que serà, serà recordem-ho, a 6:15 de la tarda al Teatre Mundial de la Bisbal.
Exacte. Prèviament al concert de Joventuts Musicals, com molt bé has dit, a 6:15, al Teatre Mundial, quan arribem trobarem ja una passada de fotografies que volen resumir una mica el seu cicle vital, des de la infantesa fins als seus últims dies, i en aquest marc els seus amics hem volgut repassar una mica quina ha sigut la seva trajectòria vital. I en aquest sentit hem elaborat una sèrie de textos. Jo els dividiria bàsicament en tres blocs, que serà una mica també com es distribuiran al llarg de l'acte. En el primer parlarem de la infantesa, de la joventut, de la vida viscuda als carrers de la Bisbal, i d'una de les primeres coses que ell va fer, que és fundar l'agrupament escolta de la Bisbal. I en aquest sentit, doncs, ho serà la seva figura, diferents persones que van compartir aquesta experiència vital amb ell. El segon bloc serà més de coses en les que ell va treballar profundament a la Bisbal, com és el Foment Catòlic, el Patronat del Castell i la revista d'informació local El Drac. I en un segon, en un tercer bloc, es glossarà la seva figura com a persona que va recercar en els arxius i com la seva figura d'historiador, bàsicament d'història de la Bisbal. Això estarà acompanyat també de tres curts fets per en Xevi Codolà i per en Toni Martí, que també volen veure una mica com era aquesta Bisbal que en Jordi va estimar tant, i els seus pensaments respecte a la cultura, la ciutat, el país. I acabarem amb un fragment d'una veu local, a Maite Mer, que va amb un fragment d'una peça que es diu Enyorança, que sabem que també li agradava molt.
Esclar, tots aquests textos els podrem trobar al Teatre Mundial el diumenge, però a més, no, crec que els podrem recuperar a la pàgina web de l'Ajuntament de la Bisbal.
Sí, no només aquests textos que repartirem després a la gent que vingui a l'acte, aquests que glossen la seva figura, sinó que a través de la pàgina web de l'Ajuntament hem creat un enllaç on podem trobar els textos més relacionats amb la Bisbal. Els que va escriure per la revista de la Marxa de l'Arbós, la revista La Plec i per la revista local El Drac, de la qual va ser dels pocs socis fundadors que va aguantar fins al final, per dir-ho d'alguna manera.
Sí, sí.
Llavors, aquest recull es troba ja a l'enllaç a la pàgina web de l'Ajuntament i és un recull dels seus articles com a divulgador, perquè això era el que a ell li agradava, divulgar, ensenyar de manera planera aquesta història en la qual ell estava tan interessat. També dic que en aquesta faceta de recerca, doncs, ens ha semblat oportú proposar a l'Institut de Batxillerat que els premis dels treballs de recerca que es fan a segon de batxillerat portin també el nom d'en Jordi Frigolà i Arpa.
I els han donat respostes? Saben ja si hi haurà la possibilitat?
Sí, sabem que els propers treballs de recerca ja portaran el seu nom.
Doncs nosaltres ho celebrem, la veritat. Ho celebrem.
Nosaltres també, perquè això era una figura que es feia estimar i creiem que es mereix aquest reconeixement per tot el que ha fet per la Bisbal.
I entenc que aquest no serà l'únic homenatge, però de moment aquest diumenge es farà aquest reconeixement a la figura de Jordi Frigolà aquí a la Bisbal. Recordem-ho a 1:15, en aquest número 4, doncs, d'aquest carrer on tenia la casa el mateix Jordi Frigolà, i també a la tarda al Teatre Mundial a 6:15 hi haurà aquest homenatge musical amb les joventuts de la Bisbal, que serà fantàstic. També donar-li les gràcies a Roser Carles per aquests minuts a Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i també a Ràdio Bisbal per explicar una mica més aquesta activitat per commemorar aquesta figura tan important per la història de la Bisbal.
Moltes gràcies a vosaltres per donar-nos veu i poder difondre aquest acte d'homenatge.
Gràcies a vosaltres i esperem que vagi molt bé aquest acte. Gràcies.
Moltíssimes gràcies. Adéu.
Bon dia. I nosaltres, abans d'acabar l'informatiu, hem de fer un breu repàs a l'actualitat esportiva, perquè aquest cap de setmana hem de parlar del Bisbal Bàsquet. Els bisbalencs van aconseguir un gran triomf la setmana passada davant del Sant Antoni d'Eivissa i ja són segons a la classificació. Aquesta setmana visiten el Gandia. Sergi.
En la temporada del seu debut a la segona federació, els homes entrenats per Carles Rofes estan assolint uns números brillants. Això els ha portat a ocupar la segona posició amb 4 victòries i 2 derrotes. Per la seva banda, el Gandia, amb un partit menys, és tercer per la cua.
I en futbol, a la Lliga Elite, el Palamós visita el camp de la Rapitenca. Els palamosins, que la setmana passada van guanyar a domicili al Lloret, ja sumen 10 punts amb un partit pendent i voldran treure algun rèdit a la visita a la Ràpita.
Els locals tenen 9 punts, també amb un partit pendent, i segur que no posaran les coses fàcils als blau i grocs. El Degà espera sumar algun punt i mantenir-se en la zona tranquil·la de la taula com fins ara.
I a la primera catalana, el Torroella vol esmenar la derrota de la setmana passada. Els torroellencs van perdre clarament per 4-0 al camp d'Alcaldes de Montbui i intentaran tornar a la bona dinàmica que estaven manifestant fins ara. Aquesta setmana rebran el Juventus Lloret.
Els lloretencs també van perdre la setmana passada i es troben 3 punts per sota del Torroella. Es preveu un partit igualat entre dos conjunts que es coneixen bé.
I pel que fa a segona catalana, repassem quins partits jugaran els equips baixempordanesos. El Palafrugell i el Begú protagonitzaran un derbi a priori i igualats. El Calonja rebrà la Unió Esportiva Quart i el Sauleda visitarà el camp de la Badesenc.
De tots ells, qui està millor classificat és el Sauleda, que ocupa la tercera plaça a només 2 punts del líder, el Fornells. Però la visita a la Badesenc, que és quart amb un punt menys, serà complicada. Palafrugell i Begú jugaran el derbi baixempordanès de la setmana a primera catalana i, a priori, els dos equips es troben en situacions inverses. Mentre el Palafrugell va en línia ascendent i ja ha sortit del descens, els begurencs han baixat diverses posicions per culpa dels últims mals resultats. I finalment el Calonja, que també necessita millorar perquè és el penúltim, rebrà la Unió Esportiva Quart amb el clar objectiu d'aconseguir els 3 punts.
I en hoquei patins, un Palafrugell que va caure a la pista del Ribes madrileny rep a casa el Club Petit Congrés. Els palafrugellencs han baixat fins a la 5ª plaça de l'hoquei Lliga Plata i voldran refer-se jugant a la seva pista davant el conjunt de la Sagrera.
De fet, un triomf els tornaria a situar a les places capdavanteres, ja que només 3 punts separen els blanquinegres del primer lloc, una primera plaça que ostenta el Manlleu. Els osonencs rebran a la seva pista el Reus Deportiu i entre Palafrugell, que té 7 punts, i Manlleu, que en té 10, hi ha 3 equips més amb 9 punts. En funció dels resultats, els palafrugellencs podrien treure un bon profit de la jornada.
I anem a repassar l'actualitat esportiva dels equips gironins, perquè el Bàsquet Girona, per fi, va aconseguir guanyar un partit i frenar la mala ratxa. Visita en aquesta jornada el Gran Canària. Victòria balsàmica la setmana passada a Fontesau, ja que els gironins van derrotar el Bilbao Bàsquet i d'aquesta manera van obtenir el segon triomf de la temporada.
Els canaris són setens i seran un escull important jugant a casa, però els gironins esperen aprofitar l'embranzida i treure alguna cosa positiva de la seva visita. L'objectiu és anar sortint mica en mica de la cua de la classificació.
I l'Uni Girona, després que se suspengués el partit contra el Jairis per precaució davant els efectes de la Dana, rebrà diumenge el Gran Canària i voldran seguir amb l'excel·lent ratxa de resultats que portaven fins l'aturada de partits per la FIBA de la setmana passada i defensar el seu liderat.
L'equip canari va donar la gran sorpresa guanyant el Perfumeries Avenida i serà un rival que presentarà dificultats. Però les gironines volen continuar amb la seva dinàmica positiva i defensar la primera posició de la Lliga Femenina.
Divendres i cap de setmana plàcids, amb domini del sol i quatre núvols prims decoratius. De matinada i nit, alguna boira o boirina en zones interiors, que al migdia s'haurien d'anar trencant i dissipant. Contrast tèrmic, fred durant la nit i migdia força agradable. La mar millorarà força, amb vents fluixos i un xic de garbí tan sols dissabte a la tarda. La cada setmana que ve podrien baixar força les temperatures. Ho anirem seguint.
Doncs gaudirem d'aquest estiuet de Sant Martí que ens visitarà els, aquests propers dies a la comarca i aprofitarem també una mica aquest sol tan agradable del mes de novembre i estarem pendents d'aquesta baixada de les temperatures que en principi s'hauria de produir a partir de la següent setmana. Nosaltres deixem el supermatí aquí a Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i també en emissió a Ràdio Bisbal. I com sempre, us donem les gràcies per escoltar-nos com cada matí. Repassem aquesta actualitat informativa, com sempre, a partir de les 8 de dilluns a divendres. Ens tornem a retrobar a partir de la setmana que ve, dilluns a les 8. Adeu, adeu, que vagi molt bé i que passeu un molt bon cap de setmana. Adeu!